Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Ja són almenys 4 les víctimes mortals de la forta explosió que s'ha produït a primera hora d'aquesta tarda al centre de Madrid, en un edifici de 7 plantes del carrer Toledo, que pertany, de fet, a la parròquia de la Virgen de la Paloma. Al costat hi ha una residència de persones grans. Els edificis pertanyen a l'arcabisbat de Madrid. Les tres primeres plantes de l'immoble s'han enfonsat i han cremat per dins. Tot sembla indicar que l'origen és una explosió de gas. Bona part de la runa ha anat a parar al pati de l'escola de la Salle, que hi ha al costat, on no hi havia ningú en aquell moment. Cap nen no ha resultat ferit. Les plantes superiors de l'edifici hauran de ser enderrocades, segons ha explicat l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, des del mateix lloc del sinistre. La zona ha estat acordonada i s'han desallotjat tots els afectats. 9 dotacions dels bombers i 11 del SAMUR s'hi han desplaçat i han atès diversos ferits. Entre els morts hi ha un pare de família jove vinculat al camí neocatecumenal que tenia diverses comunitats en aquell centre parroquial. És David Pastor, de 35 anys. Un altre nom propi de l'actualitat és el de Joe Biden, que s'ha convertit aquesta tarda, a hora catalana, una mica abans de les 6, en el 46è president dels Estats Units. Ha dit que la democràcia ha prevalgut en el seu discurs després del jurament. En una cerimònia insòlita, en un Capitoli blindat i amb l'absència del predecessor Donald Trump, han jurat els càrrecs tant Biden com la nova vicepresidenta, Kamala Harris. El flamant president ha dit també que cal preservar, protegir i defensar la Constitució dels Estats Units, alhora que ha fet una crida a la recuperació de la unitat després de la fractura dels últims mesos i, sobretot, dels últims dies. I més notícies de l'actualitat a aquesta hora també. Recordem que el Procicat ha decidit allargar les mesures actuals contra la pandèmia 2 setmanes més a Catalunya, fins diumenge 7 de febrer. Ho ha decidit en una reunió aquest matí. Això suposa que es manté el confinament municipal diari, el tancament dels centres comercials i de botigues de més de 400 metres quadrats i el dels comerços petits als caps de setmana. També es manté el culte públic restringit al 30% de l'aforament de les esglésies. Un apunt també religiós, i és que el Papa ha dit avui que és urgent deixar els particularismes i que cal que els cristians segueixin el camí cap a la unitat. En una audiència general emmarcada en la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, Francesc ha recordat que el veritable remei comença per demanar a Déu la pau, la reconciliació i la mateixa unitat. I acabem amb un apunt cultural. L'horror i l'empatia del periodisme de guerra arriben al Teatre Nacional de Catalunya de la mà de Pol López i Laura Obert en l'obra Testimoni de Guerra. Fins aquí l'actualitat d'aquesta hora.
Ràdio Estel. Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 2771 o 93 409 2772. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Ja pots aconseguir per 5 euros el calendari 2021 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any dedicat a l'encíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc. Vine-la a buscar a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o truques al 93 409 2770. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o trucant al 93 409 2770.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Johnny, tu n'es pas un ange.
Oh, la, la, la France. Essa música, perquè desenganyem-nos, res sona tan romàntic com la música francesa. A ràdio estarà els dissabtes a les 9 del vespre, la posem sense parar. En diem Oh, la, la, la música, i és el programa més francès que tenim. Oh, la, la, la música, els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Johnny, Johnny, Johnny.
I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oh, i tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'Hora del Pati, un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
El mite de la Il·lustració parlava que el coneixement i la saviesa eren la llum i que la manca de coneixement era la foscor. Per això es fa servir, es va encunyar el terme de oscurantisme, diguéssim. Totes les èpoques són susceptibles als seus propis oscurantismes i de vegades caiem massa sovint en teories conspiratives i en, diguem-ne, ansietats modernes que moltes vegades no serien necessàries si coneguéssim millor. Avui, a l'Hora del Pati, tornarem a parlar d'això, dels nostres oscurantismes moderns.
L'Hora del Pati.
I per fer-ho ens acompanya de nou, feliçment, l'Esther Trepat. Bona nit, Esther.
Bona nit, què tal?
Com sabeu, els nostres oients fidels, vam parlar amb l'Esther ja al mitjans de novembre, diguéssim, i vam quedar emplaçats a una segona sessió i en eso estamos, perquè ens va semblar una entrevista molt rica i que havien quedat força coses al tinte. Però pels que no veu sentir aquell primer programa, fem una petita introducció. Per una banda, de la mateixa Esther, ella és doctora en psicologia clínica, a més és diplomada en magisteri infantil i primària i directora de la Fundació Institut de Psicologia, o sigui que té les dues branques. No només es dedica al món de la psicologia, sinó que, diguem-ne, es dedica al món de la psicologia des de la perspectiva clínica i, a més, des de la perspectiva escolar, per doble via, per la pràctica i per la formació. Explica'ns una mica, parla'ns una miqueta de tu. No et tornaré a preguntar pel deixament de l'educació, que ja ho vam fer, però sí una mica els titulars.
Bueno, bàsicament ho has introduït molt bé. Jo sóc una apassionada de l'educació i de la psicologia i, per tant, ja em vaig formar en aquests dos àmbits. Primer vaig fer magisteri, després vaig fer psicologia. Els primers anys de la meva trajectòria professional es va dedicar al món de l'ensenyament. Jo crec que he donat classes des de P3 fins a quart de secundària a tots els cursos. He dirigit diferents escoles de primària i secundària, he estat coordinadora de parvularis i ara ja fa uns 15 anys que es va fundar l'Institut de Psicologia, que és una institució ja com a centre sanitari dedicada a l'atenció psicològica de les persones, i em dedico a això juntament amb la recerca i ara a l'àmbit més educatiu, estant a l'àmbit universitari, que també dono classes.
Molt bé. O sigui que tens...
Resum és aquest.
Coneixes tots els papers de l'AUCA, pràcticament.
Una mica. M'agraden, els disfruto, sí.
Molt bé. Jo de fet, ho explicava algun cop, que jo he fet classe des de primer d'ESO a quart de carrera, almenys un any a tots els cursos. Però tu en guanyes. Realment el teu ventall és molt més ampli.
Sí, és apassionant veure'ls, no? I en un context tan normatiu com és l'escola, en el qual veus els nens amb el seu desenvolupament en ple, no? Tenir aquesta visió molt àmplia de com és un nen de parvulari, un nen de primària, un nen de secundària, i després els joves universitaris, pues, evidentment ha sigut un privilegi per mi i m'ha enriquit moltíssim.
Anem a parlar un cop més de la psicologia, no? Perquè una de les... quan parlava a l'entradeta dels nous oscurantis de la nostra època, el món de la psicologia, de la psiquiatria, té un punt d'això, diguéssim, no? Perquè, per una banda, hi ha gent que ho percep amb molta prevenció, no? Jo, diguéssim, gent que no vol anar al loquero, que és l'expressió típica de les sèries americanes, i, o gent que és, diguéssim, furibundament contrari a l'ajut químic, eh? No vull dependre de les pastilles, una altra formulació típica, que a mi sempre m'ha semblat absurd. És com no voler dependre del guix si trenques una cama, diguéssim, no? Però, per altra banda, hi ha l'extrem oposat, no? El mite que considera que la psicologia és una vareta màgica que portem al psicòleg i ens ho arregla tot. La podríem situar en la seva justa mesura?
Doncs sí, t'agraeixo la pregunta perquè realment quan a vegades allò en la teva vida quotidiana la gent et pregunta què et dediques i dius que ets psicòloga, reps totes aquestes percepcions del que tu estàs dient, no? Des de la gent que es pensa que podem veure l'interior de les persones d'una manera així en plan bruixot, no? O a altres perspectives que es donen. La psicologia és una ciència que el que estudia és la conducta humana i, per tant, el que els psicòlegs intentem és comprendre molt bé tot allò que configura el nostre comportament. I quan dic comportament i conducta humana és en un sentit molt ampli. També incorporem aquí les nostres emocions, òbviament, i els nostres pensaments. I tota aquesta conducta que nosaltres tenim sempre es dona en un determinat context i amb una perspectiva biològica també del funcionament cerebral de cada una de les persones. Per tant, la psicologia actual ja no fa aquells enfrontaments entre la part més biològica o més d'entorn, sinó que el que intenta és entendre l'individu des d'una perspectiva més holística, amb una perspectiva psicobiosocial, d'una persona especial. Més persones que tenen trastorns mentals. Nosaltres moltes vegades ajudem a les persones a ajustar les seves emocions, les seves maneres de viure, les diferents situacions en les quals es troben o les seves pròpies conductes en situacions quotidianes de la vida, davant d'una separació, davant d'un canvi de feina, davant d'una ruptura sentimental, davant d'un conflicte amb els amics quan són petits, no? O sigui, també donem eines, recursos per la gestió emocional, per les habilitats socials, per les resolucions de problemes, que això no necessàriament estan pròpiament del que són trastorns, no? I després és cert que també ens dediquem a ajudar aquelles persones que tenen algun tipus de trastorn que els hi condiciona la seva vida.
Això, no, tal com ho descrius, em recorda, diguéssim, les figures clàssiques, no?, del savi o de l'eremita que està a la muntanya i que la gent va demanar consell, diguem-ne, no?, en certa manera, per dir-ho així. No, o sigui, perquè, de fet, mira, l'altre dia a classe estàvem parlant, no?, de que distingíem entre la capacitat intel·lectual i la intel·ligència, perquè no necessàriament per ser molt capaç ets intel·ligent, perquè la intel·ligència consisteix en entendre les coses. A vegades gent amb menys capacitat intel·lectual i més humilitat davant de la realitat, per exemple, es pot ser més intel·ligent. Un dels meus alumnes deia, sí, perquè el que sap moltes coses és sàvia. No, jo crec que no. Per mi la saviesa és el coneixement pràctic que et serveix per poder ser més feliç. I d'alguna manera és el que acabes de descriure, no? Vosaltres subministreu material perquè la gent sigui més sàvia.
Aquest és el nostre objectiu, millorar la qualitat de vida de les persones. I els que ens dediquem a la psicologia, el nostre objectiu és ajudar sempre, no? I, de fet, això que ara planteges en quant a què és la intel·ligència, no?, és un àmbit de discussió intens, no?, dins de la mateixa professió. Però hi ha algunes definicions, com per exemple el Marina, que sempre el que acaba dient és que la intel·ligència en el fons és el saber posar en funcionament tots els recursos que una persona té per sentir-se satisfet amb el maneig de la seva vida.
Amb un llenguatge més complex, però és més o menys el mateix, diguéssim, no? Una curiositat que no em puc... perquè has citat abans que estàs també com a professora universitària en la investigació. Quins són els àmbits que estàs investigant ara? Sí, es pot explicar,
I tant.
Ja sé que, no, que un departament de la universitat no és com el CNI, no és que hi hagi secretos, però, bueno, més o menys, explica'ns.
No, i perquè afortunadament tot ho publiquem i, per tant, és d'accés públic. Nosaltres el que estudiem són trajectòries de desenvolupament. centrant-se molt en el que són els problemes de conducta. Nosaltres hem, ja tenim una mostra molt gran de nens que els vam començar a seguir quan tenien 3 anyets i que els hem anat seguint tots els cursos, ara ja els tenim a tercera secundària, i que llavors hem estudiat aquells nens que tenien més problemes per autorregular-se quan eren petits, que tenien més tendència a desafiar, a fer rebequeries, a no tolerar la frustració, doncs, quin ha estat el seu desenvolupament. I això ens ha permès conèixer amb més profunditat un dels trastorns que poden aparèixer a la infantesa, que és el trastorn negativista desafiant. Però bàsicament, pels que no saben a què refereix aquest trastorn, són nens que amb la seva interacció amb els pares els hi posen la vida educativa i amb els mestres molt més difícil. El no tolerar la frustració, s'enfaden amb facilitat, repten, tenen tendència a dir que no, fan polsos de força d'una manera molt més intensa del que el pot fer qualsevol nen, i llavors els pares requereixen de saber manejar aquestes situacions que els desgasten molt més i són molt més difícils. Anna, llavors el que hem estudiat és això.
En el programa anterior en vam parlar amb bastant detall, si algú li interessa val molt la pena, perquè a més les explicacions que ens vas donar van ser com molt, molt aclaridores i, si em permets dir-ho, també molt tranquil·litzadores, diguéssim, no? En el sentit aquest que el coneixement no dona ansietat, sinó dona tranquil·litat, no? Diguéssim, pots... Jo sempre dic, una expressió que fem servir molt sovint, no? Que quan saps les coses pot haver-hi dolor, però no sorpresa. I això és més fàcil de gestionar el dolor que la sorpresa, no? Almenys a nivell educatiu.
Bueno,
anem... Seguim el programa establert. Volíem preguntar-te avui per almenys dos trastorns més, diguéssim, que impacten directament en el món de l'escola, no? Un, que és com molt clar, que és el trastorn específic de l'aprenentatge, o els trastorns, que sempre s'ha d'anar amb prudència i parlar en plural, específics de l'aprenentatge. Ens els pots definir una mica, per començar?
I tant. Mira, els trastorns específics de l'aprenentatge són uns trastorns que jo crec que ha fet un gran avenç en aquest sentit la psicologia i la pròpia pedagogia i els mestres incorporant-los en l'àmbit escolar i entenent-los. Perquè aquí estem parlant, a vegades hi ha trastorns en l'àmbit de la salut mental que són d'una prevalença, de la freqüència que es troben amb el tant per cent de la població que es troben, que és molt petita. Però els trastorns d'aprenentatge estem parlant d'entre un total d'un 10 i un 15% del total de nens que poden tenir un trastorn de l'aprenentatge.
Això és moltíssim, no? En termes...
Això és molt elevat, eh? I en funció dels estudis van una mica més a la baixa o més a l'alta. Aquí estem parlant de nens que, pel seu funcionament del seu sistema nerviós central, no és culpa dels pares, no és culpa de la mestra, no és culpa dels propis nens que no tinguin interès, tenen més dificultat amb l'adquisició dels aprenentatges més instrumentals. Aquí ens estaríem referint a la lectura, a l'escriptura i a les matemàtiques. Quan parlem de trastorns específics de l'aprenentatge ens referim a aquests tres àmbits. Llavors, aquells mecanismes cerebrals que es posen en funcionament que fa que un nen aprengui a llegir i que quan està aprenent a llegir identifiqui una lletra i li atribueixi un so i a partir d'aquí pugui fer el deletreig d'una paraula, i que a mesura que ja s'ha entrenat una miqueta faci que aquesta paraula la identifiqui d'una manera global, d'una forma lèxica que en diem, i per tant interioritzi la forma ortogràfica per una banda, que quan l'hagi d'escriure pugui recordar si va amb H, si va amb dos R, si va amb B o si va amb V, i amb baixa, o en el moment de llegir vegi la paraula i pugui tenir una velocitat lectora àgil i precisa, és a dir, que si posa camisa, llegeixi camisa i no llegeixi camina, val? Tot això ho fa el nostre cervell d'una manera molt automatitzada i amb molta facilitat. Però hi ha un percentatge de nens que aquesta facilitat no la tenen i que, per tant, necessiten que els mestres això ho identifiquin, s'estableixin uns protocols d'intervenció després d'un procés d'avaluació i de confirmació per tal de incrementar al màxim la seva agilitat lectora, la seva comprensió i la reducció de les faltes d'ortografia, sabent que en molts casos seran nens que aquestes dificultats els acompanyaran al llarg de la vida, tot i que si hi ha hagut intervenció podran millorar molt, però no els hi podrem exigir el mateix que exigim als altres nens. És a dir, allò que tots entenem i que si un nen necessita ulleres, li posem ulleres i no li donem més importància, doncs hem d'entendre que hi ha nens que realment l'automatització de l'ortografia tenen més dificultats i amb la lectura igual, i per tant necessiten unes ajudes específiques i unes consideracions específiques.
El que descrius em suggereix que això aquest descobriment, diguem-ne, i aquesta formulació del trastorn pot tenir com a efecte que molts dels nens que tradicionalment eren considerats simplement ganduls, ara els podem ajudar, diguéssim. O sigui, el percentatge de ganduls diagnosticats deu caure en picat a la llum d'això que dius.
Completament d'acord amb el que estàs dient. Jo, de fet, cada vegada em plantejo més si realment amb el temps la paraula gandul la continuarem utilitzant o caurà una miqueta en desús, perquè el que, a mesura que la neurociència ens va ensenyant més com funciona el nostre sistema nerviós central, el que sabem és que el nostre cervell és el que ens ajuda a organitzar-nos, a planificar-nos, a superar aquesta mandra que tenim davant de les activitats o les dificultats d'aprenentatge, no? Llavors, aquí, amb el tema aquest del gandul que deies, es relaciona molt amb els nens amb TDA, que això, nens que moltes vegades els pares estan desesperats i que fins i tot havent rebut un diagnòstic et continuen dient és que no vol, és que ho fa perquè no vol, és que és un nen gandul, és que no té interès per res, i moltes vegades són nens que el que tenen és una tremenda dificultat per gestionar el temps, per saber què és el que s'ha de fer, per planificar-se, etc. Amb els nens amb lectura i escriptura, com molt bé deies, amb l'àmbit escolar moltes vegades se'ls deia que no servien pels estudis. I ha de quedar molt clar, amb la línia del que deies al principi, que tenir un trastorn d'aprenentatge és una condició de que no hi ha cap problema cognitiu. És a dir, si hi ha un problema cognitiu, hi ha una discapacitat intel·lectual, la intel·ligència no està dins dels nivells de la normalitat, no es pot diagnosticar un trastorn de l'aprenentatge, perquè llavors vol dir que és un problema de la capacitat intel·lectual.
Fem una pausa, perquè això, hay mucha tela que cortar, tinc moltes preguntes, però necessitem parar un moment. De seguida tornem.
A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati parlant de psicologia, parlant de trastorns educatius i, per tant, parlant d'educació des d'una perspectiva que certament em sembla molt aclaridora. I ho fem amb l'Esther Trepat. Esther, estàvem a punt d'obrir el debat sobre si els ganduls existeixen o no, diguéssim. Aleshores, la formulació que dius a mi em sembla impecable, és a dir, molts trastorns que tradicionalment s'atribuïen a la voluntat, és que no vol, és que és un gandul, ens donen una llum que ens permeten ajudar, però això vol dir que efectivament la peresa desapareix? Perquè jo tampoc no ho veig molt clar, diguéssim. És a dir, diguem-ne, això, el que el pensament tradicional catòlic parla dels 7 pecats capitals, no?, que són les set temptacions humanes, diguéssim, home, la meva experiència és que existen, diguéssim, no? Uh-huh. O sigui, formulo la pregunta una mica més seriosa. És a dir, la llibertat i la voluntat també concorren a l'experiència humana.
És evident. El que passa és que aquesta llibertat i aquesta voluntat ens ve condicionada pel propi nostre mecanisme mental que tenim i per l'entorn que tenim. Llavors, que l'ésser humà pot sentir mandra, és evident, tots sentim mandra, jo cada dia quan em sona el despertador, però quan a mi em sona el despertador i sento mandra per afrontar el dia o per llevar-me d'hora, tinc uns recursos, que és el meu llenguatge intern, que em recorda quins compromisos tinc, que em fa sentir-me responsable amb aquestes coses que haig de fer. A més, penso...
Que et dona raons superiors, no? Diguéssim.
Exacte. Uh-huh. Amb les conseqüències que tindrà que jo m'aixequi o no m'aixequi, i tot això fa que jo m'aixequi. En canvi, si totes aquestes habilitats, aquestes funcions que t'explicava, com el llenguatge intern, el pensar en les conseqüències, el saber ajornar les coses gratificants per més tard, tot això, el meu cervell no ho modula prou bé, la meva mandra em guanyarà. m'explico? Llavors, això no vol dir que només sigui una qüestió del nostre funcionament cerebral. Evidentment, també aquí hi ha un component educatiu molt important. Si estic amb una família que des de petitet m'han ensenyat a complir amb les responsabilitats i m'han ajudat a instaurar hàbits i rutines, tot això també facilitarà que jo sigui més capaç de ser un treballador. Si la societat no ens estigués bombardejant amb coses de gratificació immediata i els pares recordessin tots que els nostres fills també s'han de guanyar les coses, que no és donar-los garra lliure amb tot el que necessiten i volen d'entrada, doncs també acostumaríem a aquesta capacitat d'esforç. O sigui que hi ha un àmbit educatiu, però també no hem d'oblidar que per les persones poder gestionar totes aquestes situacions tenim una sèrie de recursos que ens proporciona el nostre propi funcionament cerebral i que hi ha nens que aquest funcionament no funciona adequadament, que són els que tenen el trastorn.
Ja has dit una de les meves frases, diguem-ne, no sabria com qualificar, però que quan, per exemple, en una sessió d'avaluació algú... Bé, ara les sessions d'avaluació a les que jo assisteixo ja no, diguem-ne, però que en el passat algú formulava... N'hi ha tres que les poso a la teva consideració. Una, que és allò... són el que jo en dic els judicis fàcils dels professors. No? Aquest no fa res. Que això a mi m'indigna profundament. Dic, respira, no? Però si respira ja fa alguna cosa. Si no ets capaç de fer un judici millor, més val que no diguis res. O una altra, que també és molt clàssic, molt clàssic, molt clàssic, que és pot fer menys del que fa. Que és una altra cosa que em posa els nervis, diguéssim. Uh-huh. I la que, feliçment, jo crec que fa molts anys que ja no està, que està erradicada, però que tu l'has dit abans, i jo la recordo molt quan jo era alumne, diguem-ne, que molts dels meus companys havien patit això, el no serveix per estudiar. Uh-huh. Ens les pots explicar una miqueta? O contrarrestar?
Sí. Mira, jo sempre dic que amb els anys que jo he estat en contacte amb l'escola i amb els nens en context ja escolar, i ja no cal dir els anys que porto doncs, en un context que sí que són persones que venen a consultar que tenen alguna dificultat, jo no he conegut mai a ningú que faci les coses malament pel plaer de fer-les malament. Perquè quan fem les coses malament hi ha conseqüències. És a dir, quan un estudiant treu males notes, o no es porta bé, o no treballa lo suficient... el que rep de l'entorn, en general, és negatiu. Els pares no estan contents, els renyen, els persegueixen, hi ha bronques a casa, els professors no se'ls miren prou bé. O sigui, la major part de conseqüències són negatives. Per tant, si aquestes persisteixen, és perquè tinc alguna dificultat per fer-ho millor. Jo no sé, tu has conegut algun alumne que et digui, vull suspendre?
No. En tot cas, no, si no és una estratègia per aconseguir una altra cosa.
Exacte, Llavors, en aquest cas, per poder, quan jo estic rendint per sota de les meves possibilitats, que aquesta és una frase que ens les diuen moltes vegades els professors i els pares quan parlem amb ells i fem processos d'avaluació, és el que es vol dir és que jo tinc una capacitat intel·lectual que el professor veu que és lo suficientment bona per entendre la informació i per processar-la, però els recursos que haig de tenir de gestió del temps, de planificació, d'organització, de constància, aquests em fallen. I llavors és aquí on s'ha de posar el suport i l'ajuda.
Perquè jo tinc una convicció pràctica, que també poso a la teva consideració. Jo crec que, en general, tothom podria aprendre-ho tot, diguem-ne. La variable és el temps. Fent-se una metàfora, la capacitat intel·lectual és com la potència i, diguéssim, el rendiment acadèmic és el treball. I esclar, hi ha gent que és capaç de pujar el pedraforca per la tartera, bueno, ara no, que està prohibit, però quan no s'ha prohibit, gent que podia pujar el pedraforca per la tartera perquè era molt potent, i altres que havíem de fer el camí llarg, diguéssim, per arribar, no? O sigui, en aquest sentit, com diu també la veu popular, amb el temps una canya s'acaba pescant, no? L'única cosa és que jo podria, si m'hi posés, segur que podria acabar entenent la teoria de cordes. El que passa que probablement trigaria tant de temps que no em surt a compte, i em surt més a compte aprendre coses que puc aprendre més ràpid i que em permetin ser més feliç. És més o menys raonable, això que dic?
Més o menys raonable, sí, i tant. A més, el ser humà, com tots sabem, tenim tendència a adaptar-nos molt bé a l'entorn. Llavors, el que és cert és que cada persona té unes habilitats o uns talents diferents, no? Llavors, si jo tinc unes determinades habilitats o uns determinats talents, habitualment m'acostuma a agradar o a interessar-me a coses que estan d'acord amb aquestes habilitats meves.
Això és, això és com una absolutament, funció... absolutament veritat. Sí, sí, tens...
Llavors, clar, si jo, per exemple, et posaré un exemple. A mi el dibuixar se'm dona molt malament i vaig tenir... L'única assignatura que he suspès a la meva vida va ser la plàstica. I jo vaig plorar moltíssim a magisteri quan em van suspendre la plàstica perquè pensava que això era una habilitat innata i que jo no la tenia. Em vaig apuntar a una acadèmia, vaig estar anant sistemàticament, vaig ser capaç d'aprovar la plàstica i de dibuixar correctament. Seré un artista? No, no seré un artista. Per tant, què vull dir amb això? Que si tots tenim habilitats diferents, aquelles amb les que tu treballes, aquelles a les que li dediques esforç, es fan més xarxes neuronals i, per tant, les vas millorant més.
Però en aquest sentit, diguem-ne, aleshores és raonable que, diguem-ne, que tu no et plantegis ser pintora, diguem-ne, no?
Exacte. Probablement no serà el que més em gratificarà, per tant ja no m'ho plantejaré. Si m'ho plantegés, doncs hauria de ser conscient que, com no és una habilitat innata en mi, hauria de dedicar moltes més hores, molt més temps, molt més esforç que companys que podria tenir de professió o d'estudis que tindrien una major agilitat o una major facilitat.
I com que al final l'èxit és, tu n'has dit la satisfacció, podríem dir-ho en un sentit més ampli, la felicitat, diguem-ne, i és una qüestió relativa en absoluta, no és necessari ser futbolista d'èxit per ser feliç, pot ser feliç en moltes altres coses, no?
No, jo crec que aquí la societat encara tenim molt camí a fer perquè intentem veure que tots els nanos han de ser feliços fent estudis universitaris o determinades coses i s'hauria de millorar molt la formació professional perquè tingués el mateix, la mateixa credibilitat que té qualsevol altre estudi. Jo he conegut nanos que han fet cicles formatius per fer de fuster i s'estan guanyant la vida molt i molt bé i se senten molt i molt satisfets, no? Llavors, el que hem de treballar és l'autoestima i les expectatives socials, que moltes vegades és el que ens condiciona que la gent a vegades pues, es pensi això, que has de ser un futbolista i d'èxit, si no, no té importància, no? Això ja depèn dels valors que transmetem a nivell familiar i a nivell social.
Per tant, diguéssim, i com a conclusió d'això que estem parlant, la dimensió... d'hàbits, diguéssim, no? d'educativa i la dimensió moral segueixen estant presents.
Aquestes sempre, o sigui, com et deia al principi, hi ha una perspectiva psicobiosocial i, per tant, encara que ara avui en dia la neurociència ens hagi aportat llum i coneixement sobre els trastorns, sobre les dificultats de desenvolupament, que són trastorns del neurodesenvolupament moltes vegades, i ho puguem entendre millor, un nen amb unes mateixes dificultats en un entorn social o un altre serà diferent. I, per tant, l'educació, l'escola, el generar expectatives positives, l'ajudar a afrontar l'adversitat, el donar força, l'encoratjar, tot això són elements imprescindibles.
Molt bé. No sé si hi ha alguna cosa més que creguis que hem de dir del TEA, no? El trastorn específic d'aprenentatge.
Del trastorn específic de l'aprenentatge, només dir per als que ens escoltin que és el que comúment la gent coneix amb el nom de dislèxia, perquè moltes vegades dislèxia o discalcúlia. Dislèxia és quan afecta a la lectura i a la forma ortogràfica de les paraules, amb dificultats amb l'expressió escrita, discalcúlia quan afecta al càlcul. El terme de trastorn específic de l'aprenentatge és una mica més ampli, agafa algunes coses que aquests termes que s'utilitzen més a nivell popular no agafen, però bueno, perquè ens entenguem, estem parlant de dislèxia i discalcúlies.
Molt bé. Quan feies, diguéssim, la llista de les bones pràctiques educatives, no, per ajudar a donar recursos, m'ha fet pensar, diguéssim, en el següent trastorn que volem tractar, no? Si això fracassa, el que acaba provocant quan hi ha un desajust entre el que tu voldries fer i el que realment pots fer i les teves capacitats, acaba generant, per una banda, ansietat, i si l'ansietat s'allarga, pot desembocar en depressió. No? Aquest altre trastorn, els trastorns depressius i d'ansietat, que són tot un altre apartat, no? una prestatgeria sencera de la biblioteca de psicologia, que afecta molt als adults, certament. En certa manera podríem dir que és l'enfermedat dels nostres temps, però també en els nens. Explica'ns una mica. Fem el mateix, siguem ordenats. Fem primer una definició i després l'aprofundim.
Mira, els trastorns depressius i d'ansietat són els que anomenem globalment trastorns emocionals, que aquí ja ens baixa molt la prevalència. Estaríem parlant ja de prevalències al voltant del 5, màxim un 10%, ajuntant-los tots. Llavors, quan parlem de trastorns depressius, el que estem parlant és que l'emoció que està alterada és la tristesa, és a dir, que vull dir amb l'emoció alterada, que el nivell de tristesa que sent la persona és molt superior al que les persones que no tenen trastorns depressius estan tenint. És a dir, són persones que els acompanya un sentiment de tristesa, que amb els nens moltes vegades es manifesta amb irritabilitat, amb més rebequeries, amb més mal humor. De fet, durant molts anys es va pensar que el trastorn depressiu a la infància no existia, que era una cosa només de les persones adultes. Malauradament hem comprovat que sí, que el trastorn depressiu existeix en la infància amb un percentatge molt petitet, només un 1,8% dels nens poden tenir un trastorn depressiu. En els adolescents ja se'ns incrementa cap al 3,4-5%. Llavors aquí, com et deia, el tema
la
és
la diferència és com reaccionen, diguem.
Exacte, aquests nens són nens que se senten molt tristos i que a vegades aquesta tristesa, si una persona gran que la pot identificar molt bé, el nen nota aquesta sensació i el que està és més irritable, fa més rebequeries, es nota un canvi amb el seu funcionament habitual respecte a quan inicia un episodi depressiu, en el qual, com et deia, doncs pot fer més rebequeries, pot tenir més mals de panxa, més mals de cap, no té ganes de fer les activitats que abans feia i li agradaven, és com si res li produís plaer, comença a sentir-se que per culpa d'ell els seus pares estan preocupats, que hi porta més problemes, poden arribar a verbalitzar coses com dir, és que penso que els meus pares estarien millor si jo no estigués. En els casos més greus és quan pot aparèixer doncs, ideació més de desitjos de voler-se morir o de planificació de suïcidis ja quan comencen a ser una miqueta més grans. Per tant, el trastorn depressiu és això. Com tu molt bé deies, els trastorns depressius poden donar-se per motius molt diferents, però amb nens que tenen trastorns d'aprenentatge severs o TDAHs, la presència de trastorns depressius o d'ansietat s'incrementa. Hi ha una cosa que en diem comorbilitat, que és trastorns que poden anar junts. I clar, si jo tinc un trastorn de l'aprenentatge o un TDAH que no està entès i que se m'està exigint o que se m'està tractant de gandul, com dèiem abans, no? I jo no em sento capaç de superar això, és més fàcil que em pugui deprimir o que pugui tenir ansietat. L'ansietat, que també és un trastorn emocional...
Això anava, sí, sí.
Sí. L'emoció clau en aquí és la por. És una sensació de tenir por per coses que no hauria de tenir por. Si bé la por és una emoció que és adaptativa, si jo estic atravessant un carrer i veig que un cotxe salta un semàfor, que tingui por és el que m'ajuda a reaccionar ràpid i a córrer. No em puc parar a pensar quina velocitat porta el cotxe quan puc córrer jo, perquè ja m'han atropellat, no? Uh-huh. Per tant, la por la necessitem. Però si aquesta por és desmesurada i davant d'estímuls que no són perillosos, val? És quan apareixen els trastorns d'ansietat. Llavors, els trastorns d'ansietat és una família. Pot haver-hi els trastorns d'ansietat de separació amb els nens, que són nens que viuen molt malament separar-se de les persones de referència, llavors no volen anar de colònies, no volen anar de convivències, no els hi costa anar a l'escola pel fet de separar-se. I llavors això també s'ha de tractar, s'ha de donar recursos als nens perquè puguin ser autònoms i es puguin separar, perquè si no, a vegades hi ha mares o pares que diuen, mira, doncs que no vagi de colònies, que no passa res, però clar, i si més gran ha de viatjar o ha de fer coses, no? Per tant, quan abans els hi donem recursos per fer front a aquestes pors, millor. Poden aparèixer trastorns d'ansietat social, que són nens que aquesta por només apareix en contextos socials perquè tenen molta por al judici negatiu que els hi poden fer les altres persones. I després hi ha un altre grupet, que són els trastorns d'ansietat generalitzada, que aquests pobres pateixen per tot. Són les persones que els nens o els adolescents que van anticipant que els exàmens els aniran malament i que suspendran, encara que potser tinguin una trajectòria d'excel·lents en tota la seva història escolar.
Això seria que, el que la veu popular en diu ofegar-se en un got d'aigua?
Sí. Sí, sí. A vegades no s'acaben ofegant perquè acaben fent les coses, però les fan en molt més malestar que la resta de persones i tenint una vivència negativa perquè sempre estan pensant que les coses no aniran prou bé. I, a més, s'instal·la com un pensament màgic en el qual, si em deixo de preocupar, o sigui, com m'he preocupat i això ha fet que les coses em vagin bé, si em deixo de preocupar, deixaran d'anar bé. Mm. Per tant, haig de seguir preocupat tota la vida.
Mira, jo això ho havia vist, ho havia percebut fins i tot, però mai ho havia sentit expressar. No? Com ho has dit, l'ansietat, el pensament màgic, que si sí, no et preocupes no s'arreglarà.
Exacte, és com una mena de superstició. O sigui, com sí, jo en cada examen em preocupo i al final sempre acabo traient bones notes després, si em deixo de preocupar, poder serà que llavors suspendré. I això, clar, és com una mena de maledicció, perquè et vida sempre va...
I és contradictori, perquè normalment si presentes un examen sense ansietat tens més possibilitats d'aprovar-lo que si vas ansiós. Això és
exacte.
Un principi...
Si se'ls ha d'ajudar a separar, no? I no, no, el que fa que tu aprovis és l'esforç i la dedicació a les hores d'estudi, no el patiment, no? I, bueno, són nens, jo recordo un cas molt paradigmàtic d'una nena que a les excursions patia per si els professors no s'haurien recordat d'encarregar adequadament els autocars. Llavors no els vindrien a buscar. I tenia 7 anyets, pobreta meva.
Mare de Déu.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana. La premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a radioestel.cat, busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la Carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati parlant de d'educació amb l'Esther Trepat i, diguéssim, i de passions, perquè la veritat és que avui ens han sortit els blocs una miqueta llargs perquè estem tan apassionats que ens oblidem dels temps. Estàvem parlant dels trastorns depressius i d'ansietat. Hem fet una primera definició. L'altra cosa que et volia demanar, bueno, seguint la lògica, és bé, i què podem fer? Quin és el tractament, la teràpia, l'abordament d'aquestes dificultats?
Doncs, pels trastorns d'ansietat i depressius, t'haig de dir que el que en diem tractament cognitiu-conductual, que té un nom molt lleig, però això simplement vol dir ajudar al maneig de les nostres emocions, dels nostres pensaments per reconduir la nostra conducta, vale? És bàsicament això, són els que han demostrat més eficàcia. Més eficàcia vol dir que quan fem estudis i veiem que les tècniques que donem als nens per gestionar aquestes emocions funcionen. Amb els nens amb trastorns depressius els hem d'ajudar a identificar els pensaments que els entristeixen, que els posen més tristos, els hem d'ajudar a modificar aquelles cognicions que són negatives, que tenen tendència al pessimisme propi de la depressió, els hem d'ajudar a tornar a fer activitats. Sabem que quantes més activitats gratificants fem, no? Doncs més puja el nostre estat d'ànim. Fixa't com ara, amb l'estat de pandèmia que estem, tothom ens hem tingut que reinventar en què dediquem el nostre temps, perquè part de les activitats gratificants que fèiem, doncs, donada la situació actual, s'han vist condicionades o reduïdes, no? I, per tant, amb els nens amb trastorns depressius els hem d'ajudar a que gaudeixin una altra vegada de les situacions. Hem d'ajudar els pares a que transmetin missatges positius i que ajudin a millorar la seva autoestima i la seva confiança en ells mateixos. I en els de trastorns d'ansietat, doncs, els hem d'ajudar a veure la part irracional que hi ha amb aquests pensaments i aquestes pors que tenen, i els hem d'ajudar a que s'afrontin a les coses que fan por. Que moltes vegades els psicòlegs aquí, si no ho fem bé, el que fem és que els problemes es mantinguin en el temps. Un nen que té por, li hem de donar eines perquè afronti aquesta por i sigui capaç d'anar a aquestes situacions sense patir, a nivell social, a nivell d'exàmens, a nivell de colònies. En síntesi, seria això.
Has citat la teràpia cognitiva conductual, que és una teràpia que a mi em sembla, bueno, pel que conec, em sembla bastant interessant. Però hi ha una característica que em crida l'atenció, que és molt... O sigui, els continguts, les estratègies, no? són molt d'una intervenció cultural, podria dir, diguéssim. És a dir, que com molt de la consciència. M'estic explicant fatal, però sé el que vull dir. És a dir, és una llista de molt bons consells. O sigui, realment no és una teràpia, diguéssim, que tingui la més mínima ombra de màgica o de química. No és que t'ajudi a trobar el trauma de petitet o que doni un suport químic per controlar determinat neurotransmissor. No, són bons consells, diguéssim.
És proporcionar estratègies que aquella persona no ha desenvolupat de manera espontània, que altres persones les pot haver desenvolupat i són els que no tenen aquest tipus de trastorns, no? I és el que dèiem, clar, això depèn del model teòric amb el qual cadascú treballa, com dèiem en l'anterior programa, no? Les persones que treballen més és una perspectiva psicodinàmica, doncs sí que hi ha una tendència més a fer intervencions que són un procés d'introspecció del subjecte per trobar on està el conflicte intrapsíquic, no? En canvi, quan estem parlant d'aquest tipus de teràpies, són teràpies que donen recursos, eines en els pares i en els nens i en els adolescents per manejar millor la seva vida. Recursos que han demostrat eficàcia i que sabem que quan els apliquem les persones ens sentim millor i som capaços de superar doncs, aquestes pors o aquestes tristeses.
Molt bé. Perdó, però molt bé. Volia aprofitar...
Una coseta, t'afegeixo. Digues, sisplau. La part química amb trastorns depressius i d'ansietat sempre està indicat iniciar el tractament psicològic i en casos greus ja d'entrada o en els casos que amb la intervenció psicològica no funcioni lo suficientment bé, ens podem ajudar també amb tractament farmacològic. Hi ha depressions que sí que s'han de tractar farmacològicament i trastorns d'ansietat greus que també.
Que són els famosos antidepressius i els famosos ansiolítics, no?
Exacte. Actualment, més antidepressius que també ajuden a regular l'ansietat que no pròpiament els ansiolítics que es poden utilitzar si és per un període curt de temps, no? Una situació que, mira, mentre ja estic ensenyant a afrontar-se una cosa, doncs que es prengui un ansiolític. Si són trastorns d'ansietat aquests generalitzats que dèiem abans, que són persones que estan més amb una capacitat rumiativa constantment amb preocupacions, en aquests també els hi van bé els antidepressius.
Volia també aprofitar això que tenim a tiro per preguntar-te, diguem-ne, per alguns trastorns que són allò que tradicionalment la veu popular en diu mals lletjos, no? És a dir, que són una mica tabú. Un, per exemple, que és molt clàssic, és l'esquizofrènia, que, diguéssim, a més, pel que jo sé, l'evolució del tractament de l'esquizofrènia ha estat brutal en el món de la psicologia i la psiquiatria, diguéssim que els pronòstics són molt millors, però tradicionalment era allò com el càncer de la psicologia, no?, que semblava incurable. Ens pots explicar una mica? Ens pots situar?
Sí. Mira, l'esquizofrènia i els trastorns de l'espectre de l'esquizofrènia, afortunadament, ja tenen una prevalença molt més baixa, són molt menys freqüents, estan entre un 0,3 i un 0,7% en funció dels estudis. Com tu molt bé indicaves amb la metàfora que feies, no?, com el càncer de la psicologia, el que en el fons volem dir és que són trastorns greus. Els altres que hem estat parlant comporten alguna dificultat puntual en algun àmbit de la vida i, a més, poden ser temporals, no? Jo puc tenir un episodi depressiu en un moment donat de la meva vida i després això se'm soluciona. Quan estem parlant ja d'esquizofrènia, són trastorns que ja són crònics i que volen dir que el funcionament del sistema nerviós central s'ha espatllat. Llavors comença a fer un funcionament aberrant en el sentit de que el que penso ja està fora de la realitat. Puc començar a tenir deliris, pensar coses. Ara, de cop i volta, jo em penso que sóc la princesa de Girona i que tothom m'ha de fer una reverència, i si no em fan una reverència, doncs vaig i et pego, no? Perquè ho penso que és una cosa que va en contra d'una falta de respecte. I això m'ho crec. I penso que realment és veritat, això són els deliris. O pot tenir percepcions sensorials que no són certes, tenir la sensació de que algú parla quan no està parlant, olorar coses que no hi ha res que estigui produint aquesta olor, això són el que en diem símptomes positius. I a més, també poden aparèixer uns símptomes que en diem negatius, que és un aplanament emocional, a sentir menys les emocions, a una deixadesa, sentir-me menys capaç de fer les coses, i tot això afecta la meva capacitat cognitiva, que amb el pas del temps es va deteriorant. Hi ha com una pèrdua de capacitat cognitiva quan hi ha aquest tipus de trastorns. Fixa't que si fem la suma de tot el que t'estic explicant, i això vol dir que són persones que amb el seu discurs doncs pot haver-hi descarrilament d'idees, passant d'una cosa a l'altra, fuga d'idees, estic parlant d'una cosa i m'ha fugit, perquè tot el que és el control dels pensaments està alterat. I llavors això sí que és un trastorn greu, però que, com molt bé deies, afortunadament la ciència, aquí sí, amb els tractaments farmacològics necessaris i que moltes vegades llavors ja han de ser crònics, estan normalitzant la vida d'aquestes persones. Són les persones que fa molts anys estaven amb els hospitals psiquiàtrics ingressades, amb els manicomis que es deia, i que a vegades havien arribat a estar en alguns moments històrics encadenats, perquè el malestar...
És la imatge cultural tradicional del boig, diguéssim, no?
Sí, és el que abans s'entenia per bogeria.
I, per tant, diguéssim, el pronòstic... No tant el pronòstic en tant que cura, sinó el control... L'esquizofrènia la podem, no sé si empro malament els termes, o passar-la de, diguéssim, d'aguda a crònica?
Bueno, poden haver-hi episodis psicòtics aguts que siguin condicionats per ús de tòxics, el cànnabis, totes aquestes coses, que aquests es poden curar, però una persona que tingui una esquizofrènia vol dir que la malaltia ja és crònica. Però que si es pren el fàrmac, el problema d'aquestes malalties és que moltes vegades no hi ha consciència de malaltia, perquè com jo tot el que tinc en el meu cap m'estic pensant que és veritat, el problema no el tinc jo, sinó tu que no em creus amb el que t'estic dient, no? Llavors això fa que a vegades sigui difícil que es prenguin el fàrmac, però si se'l prenen, i a més s'han fet formes d'administració del fàrmac que sigui més fàcil, amb parxes subcutanis, amb injeccions, bueno, amb coses que és una dosi que dura molt més temps, o sigui, bueno, hi ha diferents mecanismes que fa que no sigui tan difícil que sigui cada dia que s'hagin de prendre la pastilla, així ja s'aconsegueixen estabilitzar i que puguin portar una vida amb més qualitat de la que implicava estar ingressat en un hospital psiquiàtric, lògicament.
I després hi ha tot un altre bloc de trastorns, que no sé si són reals o no, si són mítics o no, jo ja sé, estic pensant als trastorns de personalitat, al trastorn de doble personalitat, que és un clàssic literari, si més no. Què hi ha de veritat en tot això?
Bé, els trastorns de personalitat, hi ha qui diu que és un calaix de sastre, que acabem posant coses que encara no sabem molt bé d'on venen, no? Els trastorns de personalitat, sigui calaix de sastre o no, sí que hi són. Són persones que tenen unes característiques temperamentals que els dificulta la seva adaptació a l'entorn i que llavors poden tenir problemes amb el maneig, amb les relacions amb les persones, per trobar feina, etc. Hi ha diferents grups de trastorns de personalitat, el trastorn límit de la personalitat, per exemple, com que s'han desenvolupat uns protocols d'intervenció amb la teràpia dialèctico-conductual que està funcionant i que està ajudant molt a aquestes persones, doncs ara s'ha posat molt de moda i se'n parla, però bueno, hi ha altres trastorns de personalitat. El que no existeix és la doble personalitat. Això és una cosa més mítica de les pel·lícules. O sigui, un trastorn pròpiament de la personalitat que sigui que tinc dues personalitats diferents, no. Em puc comportar d'una manera diferent segons els contextos, però no seria això. Ja et dic que els trastorns de personalitat tots naixem amb un temperament, amb una manera de reaccionar amb el nostre entorn. En base a les nostres experiències vitals i el que l'entorn ens dona, aquest temperament s'acaba configurant amb una personalitat. Si jo tinc una personalitat que al final tot el que acabo fent i amb la meva manera de relacionar-me genero problemes a la gent del meu entorn i a mi mateix, això és el que diem un trastorn de personalitat.
I ja, a nivell de curiositat cultural, diguem-ne, hi ha un trastorn molt cinematogràfic, no sé si has vist dues pel·lícules que es basen en això, una que es diu Memento, i una altra que és una comèdia que es diu Les 50 primeres cites, que són dues persones que per raons d'accidents no poden generar records nous. Tenen records antics, però no records nous. Tal com es descriuen en el cinema, són clarament de ficció, però sí que hi ha algun cas històric en què això ha passat. Ens ho pots explicar una miqueta, el tema aquest de la memòria?
Val,
o sigui, és possible que algú pugui llevar-se cada dia sense recordar-se del que ha viscut des del dia de l'accident?
Aquí jo ja no sóc tan especialista, eh? Per tant, aquí ja aviso que així com amb tot l'altre que m'has preguntat opinava amb molta seguretat, en aquí els trastorns fàtics, els trastorns de memòria... Primer, sempre, quan aquestes coses apareixen, la recomanació, tenint en compte doncs, la nostra audiència, és que si algú veu que hi ha problemes de memòria, s'ha de fer una consulta mèdica sempre, perquè el primer que s'ha de fer és descartar que no hi hagi cap causa orgànica, no hi hagi un tumor cerebral, no hi hagi un tipus de demència, no hi hagi alguna alteració neurològica que estigui provocant això, val? Només en el cas que s'hagi descartat que realment no hi ha una causa orgànica que provoqui això, és quan podríem començar a pensar en l'esfera dels trastorns més psicosomàtics que a vegades poden produir aquestes alteracions en la memòria.
No, de fet, de fet, ja és una mica, això. A vegades hem tingut experiència, no? Dius, jo me'n recordo de les coses i te n'adones que és perquè estàs en una situació d'una especial ansietat o d'una especial dificultat, diguéssim, no? Que, de fet, un dels mites que és poc mite, no?, és la somatització. Realment somatitzem moltes coses, no?
És evident.
El típic mal de panxa just abans d'un examen és real.
És completament real i es donarà més en persones més ansioses que en persones menys ansioses, no? Llavors, el nostre cos és l'escenari de totes les nostres emocions, no? Llavors, a vegades es queixa, és com quan tenim contractures a nivell cervical o quan podem sentir taquicàrdia, bueno, són manifestacions dels nostres estats emocionals, eh? I la memòria, no hi ha amb la línia del que tu em deies, la memòria se'ns fixa en les coses que tenen un component emocional per nosaltres importants. Tots nosaltres recordem els atemptats de l'11 de setembre,
sí,
i on estàvem i què fèiem, perquè té un impacte emocional molt important. I això ho hem d'utilitzar els mestres, també, perquè sabem que si toquem les emocions dels nostres alumnes, no?, i els fem vibrar, doncs llavors aquestes coses les recorden més. Ara bé, quan hi ha lapsos de memòria importants amb una persona, de manera sistemàtica, no una cosa anecdòtica de que un dia no me'n recordo d'una cosa, primer sempre una consulta mèdica i poder veure que no hi hagi cap causa orgànica que estigui generant això.
Ens queda molt poc temps, de fet, avui ens han sortit blocs molt, molt, molt llargs. Voldria fer allò, l'última línia, no?, de pregs i preguntes o qüestions. Hi ha un tema que m'agradaria que tornéssim, perquè em preocupa, vam parlar la setmana passada amb la nostra convidada la setmana passada i tu n'has parlat també, no?, que és la qüestió de la por, no? Quan parlàvem amb el trastorn de l'ansietat, diguem-ne, jo veig que és un tipus de dificultat que els nens tenen, eh? Explicaves el cas de la nena que tenia por de no haver llogat als autocars, diguéssim, una mica més, però terrors nocturns, pors en general, diguéssim, no? Conec persones del meu entorn que són petits i tenen com molta por. Com podem ajudar? Quines mesures pràctiques podem fer perquè el nostre fill tingui menys por o...
Val, la primera cosa important és no dir-li no tinguis por, perquè el no tinguis por és la negació de la por que està sentint. Llavors aquesta ajuda poc, no? És el mateix que quan algú plora i li diem no ploris, dona, no? O no ploris, noi. No, les emocions primer el que hem de fer és validar-les i després intentar comprendre-les. Què és el que et genera por? Posar-li paraula. La por, si no la encasillem, si no la posem en un context petit, ens envaeix tot, m'explico? Llavors, quan algú està sentint por, quan un nen està sentint por, primer hem d'intentar veure què és el que li genera por, no només la cosa que li genera. O sigui, per exemple, jo recordo una nena que portava que tenia fòbia als ascensors, li feia por pujar a l'ascensor. Clar, amb diferents sessions treballant amb ella, la nena pensava, aquí és una cosa ben curiosa, és que si li donava a l'ascensor per un pis que havia de pujar, aquell ascensor podria sortir volant com un coet. Val? I això és el que li acabava generant molta por. Pues clar, si tu no identifiques quin pensament està associat a aquesta emoció, no ho pots treballar. Llavors li has d'explicar com realment, perquè és impossible que un ascensor pugui sortir volant. I a partir d'aquí, acompanyar-la amb estratègies de relaxació, d'afrontament d'aquesta ansietat, d'aquesta por, a que s'exposi moltes vegades a pujar a l'ascensor fins que arriba un moment que ja no em fa por pujar a l'ascensor. M'explico?
Sí, sí, perfectament. Aquesta és una estratègia per afrontar de vegades, no? Diguéssim que és mirar la por als ulls, si m'ho deixes dir en llenguatge. Hi ha una pel·lícula que m'agrada molt, que és Batman Returns, no? En què hi ha un moment que li diuen, i tu per què, no?, per què has escollit els ratpenats per fer-te superhéroe, no? I diu, perquè em feien por, no? Que és... Jo ho faig servir sovint al despatx quan necessito ajudar algú, però té una base, això que acabes de dir.
Exacte. La por, quan, mira, jo a vegades quan estàs amb algun familiar, amb un amic, no?, que està tenint por davant d'una situació mèdica, has d'aconseguir saber que et digui què és el que realment li fa por, perquè llavors li pots donar eines per saber què és el que s'ha d'afrontar o què és el que s'ha d'acceptar. perquè a vegades hi ha coses que les podem afrontar i superar i hi ha altres coses que és que no les podem canviar, que l'únic que hem de fer és acceptar que les coses són així i manejar-les d'una manera adequada.
Esther, moltíssimes gràcies un cop més. Ens ha agradat molt, molt el programa avui, les teves explicacions. T'agraeixo que ens hagis aclarit tantes coses i molt bona feina. Recordem l'Esther Tapat, doctora en psicologia clínica i directora de la Fundació Institut de Psicologia, a la que podeu veure que si necessiteu recórrer us ajudaran amb molta qualitat. Moltíssimes gràcies i bona nit.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
I tot l'equip de l'Hora del Pati s'acomiada un cop més, el Toni Huguet al control de so, la Carla Xama, la Maria Elena Vélez a la producció i el Raül Adamés i el Jordi Cabanes a la direcció i a la producció. Ens veiem, si Déu vol, dimecres vinent. Molt bona nit.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Radio Estel.